11 i un minut del matí, aquesta nova edició del Temps de Descompte que farà crònica del cap de setmana esportiu durant la propera hora amb la sintonia de Ràdio Maricel. Home, si haguéssim de posar en allò en grans titulars del que ha succeït esportivament parlant aquest darrer cap de setmana, posaríem en el top, com es diu, la victòria del Sitges B 0-2 al camp del Ribes aquest passat dissabte. No hi ha millor camp, diguem-ho així, per reivindicar la candidatura d'aquest Sitges B amb aquesta victòria, un Sitges B que va anar literalment per feina, ja que al minut 5 guanyava ja per 0-2. Molt bon partit dels homes d'en Raül Aroca. Es va veure com es diu en aquests casos també la millor versió del conjunt sitgetà, que continua en aquesta zona noble de la classificació, en aquesta lluita aferrissada. Compte, perquè el Capellada s'ha tornat a perdre i ja no és tanta la distància que té vers els seus màxims perseguidors. S'ha posat molt, molt interessant aquest grup 13 de tercera catalana. Va haver de mastegar sorra, com es diu també literalment, els Sitges per guanyar amb el Sant Cugat. Després d'una primera part així, sense massa futbol i sense grans ocasions, doncs els homes d'Àlex Villa, gràcies també a un inspirat Geri, es van endur els 3 punts gràcies a la victòria 3-2. Un Sitges que es va refer, per tant, de la derrota amb el Martorell i, per tant, segueix també en aquesta zona alta de la classificació al grup tercer de primera catalana. En repassarem tota la jornada futbolística d'aquest cap de setmana. D'aquí uns moments repassarem també alguns dels resultats en matèria de futbol base. En bàsquet destacarem la derrota del bàsquet Sitges, que va perdre a la pista de l'Olesa. Va empatar, en canvi, el Club Patí Subursitges a 4 davant el Reus Ploms, un Club Patí Subursitges que va fregar la victòria davant un dels candidats a l'ascens. Bon partit dels sitgetans el passat dissabte amb la Pins Vents, i el Rugby Club Sitges seca ha tancat la fase prèvia perdent amb el Tarragona. Derrota intranscendent perquè el conjunt sitgetà ja s'havia classificat per la divisió d'honor catalana Vueling. Comencem. I comencem repassant alguns dels resultats que ens ha deixat aquesta darrera jornada en matèria de futbol base. Hem de la primera divisió de juvenils, per exemple, la Blanca, que va sumar un punt amb l'empat a 3 del passat dissabte al Nou Pins Vents davant el Cornellà, partit en què la Blanca va poder igualar com a mínim un 0-3 del conjunt visitant. Segueix líder el juvenil A, però ara mateix amb només 2 punts d'avantatge respecte al segon classificat, el Prat B. Ens volem fixar, però, avui en la temporada de l'infantil A. Temporada complicada perquè la Blanca, que està preferent, recordem, a dia d'avui i després d'11 jornades, encara no ha pogut sumar cap punt. Aquest equip, recordem, va quedar segon la temporada passada i va acabar assolint l'ascens, com aquell que diu, a ultimíssima hora. El seu entrenador és el Carlos Ubías. Carlos, bon dia i bona hora.
Bon dia, Tito. Què tal? Com estem?
Molt bé. Escolta'm, gràcies d'entrada per haver atès la nostra trucada. Sé que no és fàcil, perquè no ho esteu passant bé. Com esteu, Carlos? Com esteu vivint aquesta dura temporada preferent?
Bueno, és una situació delicada, la veritat. A mi em sap greu pels jugadors, que, bueno, en comparació a la temporada passada, és una pel·lícula totalment diferent a la que estem vivint aquesta temporada. Bueno, enfoquem una miqueta les setmanes de manera, bueno, tranquil·la, creant mini objectius perquè siguin més a menys les situacions dels jugadors, i, bueno, una experiència més per tot.
Sens dubte. Més que res, perquè, com assenyalaves, Carlos, veniu d'una molt bona temporada, la temporada passada. Veu que de segons, en principi no teníeu l'ascens, però bé, a última hora bé, la federació va oferir aquesta possibilitat de jugar preferent. No sé si això va ser, no sé com dir-ho, com plantejar-ho, però una mala jugada, en definitiva.
Bueno, a veure, és una experiència més pels jugadors, perquè, bueno, preferent és una categoria molt difícil, però alhora és bonica, perquè vas a jugar a contra equips que realment no hi penses que pots jugar, i aquestes situacions, vulguis o no, doncs mira, són coses positives que treus amb el dia a dia. Saps? Però bueno, sí que la planificació de la temporada, quan vam acabar, era per jugar a primera divisió, i ens trobem 2 setmanes abans amb la situació de la preferent.
Clar, Per això et deia, no? Una miqueta, vosaltres ja teníeu la idea de repetir a primera divisió i si us planteja la possibilitat de jugar preferent. Però escolta'm, benvingut sigui. Et pregunto, com estan els nanos?
Els nanos estan en un bloqueig mental. Aquesta temporada em sembla que ja estic fent més de psicòleg deportiu que d'entrenador.
Ah, amigo, això ja gairebé tots els entrenadors ho porteu al càrrec, eh?
Sí. Més que res perquè, mira, encara nosaltres els entrenadors que ja tenim aquesta experiència de guanyar o de perdre, més de perdre que de guanyar, la podem gestionar de millor manera. Però els peques que venen dels jugadors, que venen de la temporada passada, que només van perdre un partit, i es troben en aquesta situació d'ostres, que ho intentem millorar setmana a setmana, entrenem, però no ho aconseguim. Llavors és trobar aquest punt intermig, bueno, hem acabat aquesta setmana, provem la setmana vinent. Anem dia a dia i a poc intentar que el jugador estigui content durant la setmana, que és el més important, i el cap de setmana és un premi que, bueno, a veure si surt o no surt.
Sí, i com deies, Carlos, anar posant petits objectius, no?
Sí, clar. Al final, jo els puc dir amb els jugadors, aquest cap de setmana ho guanyarem perquè hem entrenat molt bé, i això seria una mentida molt gran pel jugador, perquè al final l'efecte rebote serà pitjor.
Sí.
Llavors, som conscients de la situació, nosaltres tenim la il·lusió de millorar dia a dia, i a partir d'aquí, que ve la victòria, l'agafarem i la celebrarem, però si no ve, continuarem, i intentar que el jugador n'aprengui, i això és una experiència per ells que bueno, que a mi aquesta temporada no tant, però per la propera temporada sí que tindran aquest avantatge respecte a altres equips.
Està clar. I aquest bloqueig mental al qual feies en referència, Carlos,
sí,
afecta, suposo, a l'hora de jugar?
Oh, i tant, sí, no. Els jugadors, bueno, aquest bloqueig ve perquè no es troben del tot còmodes a dins del camp, perquè veuen que els jugadors rivals, els equips rivals, van a un altre nivell, a un altre ritme, i això, ostres, volen assegurar el que és. M'evito el querer atrever-me a fer una passada, un recolzament, a jugar a vegades molt més directe, sense tenir criteri, amb molta por, i bueno, això és una miqueta el que...
Sí. El cap és el que mana, clar, òbviament, i si el cap no funciona, les cames tampoc, i a partir d'aquí, doncs, entres en aquesta espiral de dir, hosti, què està passant, no? Ho poso com a anècdota, veniu d'una derrota 9-1 amb el Tortosa Ebre, vaja, no, resultat que confirma una miqueta el que ja vens dient, no? Que l'equip no està bé i que ho està passant malament. A partir d'aquí, anar entrenant, suposo, i trobar aquelles petites coses que l'equip comenci una miqueta a revifar, no?
Exacte, no. Durant la setmana cada vegada estic simplificant molts els objectius perquè els entrenaments siguin més dinàmics, més divertits, i a partir d'aquí el jugador estigui content, se'n vagi de l'entrenament, ostres, avui m'he trobat còmode entrenar, m'he trobat en una situació diferent, però bueno, la situació és situació de joc real, que al final pot passar el partit i evitar situacions que el jugador surti de l'entrenament bloquejat.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, si al cap de setmana aquesta situació es donen positivament, recolzament positiu, i el que no surti, pues intentar millorar-ho. És que tampoc hi ha molt de misteri ara mateix amb això.
Està clar. I tu com ho portes?
Jo, bueno, la veritat que és la primera vegada que em trobo en aquesta situació com a entrenador, que ja porto 15 o 16 anys entrenant, i al principi anava amb una idea totalment diferent a la que tinc ara, però amb el recolzament dels meus i tot, i sense el, com dir-te, la pressió del club que et pot donar un altre equip o un altre club, estic tranquil, però sí que el cap de setmana, quan acaba el partit, jo també em sento una miqueta...
Frustrat.
Sí. Però bueno, és el que et deia abans, jo puc tenir aquesta experiència més que el jugador per l'edat, que a lo millor em triga una miqueta més de poder marxar, però bueno, també hem de viure una miqueta la situació del jugador, no? Que acaba el partit, estan emprenyats, estan tristons, però quan estan a l'autobús és una situació totalment diferent ja.
Mm-hmm.
Són nens que pateixin aquesta situació, però després han de viure i ho han de disfrutar.
Sí, i tot això, com es diu en aquests casos, és experiència acumulada
sí,
de cara al futur. Carlos, gràcies per haver tès la nostra trucada, que vagi molt bé, I et prometo una cosa, va, et prometo una cosa. El dia que guanyeu el primer partit et truco.
Vinga, va, a veure si és veritat.
Vale? Gràcies, una abraçada. Adéu-siau.
Igualment, adéu, adéu.
És obvi que no ho estan passant bé els nanos de l'infantil A, ni el propi Carlos Subías, però en definitiva és la situació que els ha tocat viure en aquesta preferent, i com dèiem ara, tot això és aprenentatge, és experiència dura, perquè evidentment a ningú li agrada perdre, setmana sí, setmana també, però les categories a vegades tenen aquestes coses. Vinga, repassem altres resultats i altres partits dels equips de la Blanca. Tenim ja l'Isidre Gómez al telèfon. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Què tal?
Bé, bé. Bé, bé. T'haig de corregir.
Sí, digue'm.
El juvenil només té un punt d'avantatge perquè no has vist el Ribas, que està segon amb 20 punts.
Sí, senyor. Té vostè tota la raó.
El marge és més estret.
Es va estranyent, sí, senyor. Bé, no són dos.
Aviam si la setmana que ve, que anem al camp del Castellví, que està una miqueta avall, podem mantenir el coixí aquest. Tot i que direm que el partit és una mica enganyós, ara m'estava mirant fa un ratet, i a part del primer gol que marca el Cornellà, que és un golaç perquè surten jugant des de darrere combinant 5-6 tocs i arriben a marcar, la Blanca havia tingut oportunitats i aquests es van trobar amb un 3-0 sense mereixer-se'ls, i després els haguessin pogut inclús guanyar, o sigui, a part d'empatar els haguessin pogut guanyar. Si haguéssim quedat 3 a 5 o 5 a 3...
Sí, no seria cap no cosa d'altra...
No seria cap cosa rara, sí, sí. Mm-hmm. Ha sigut una mica més just, però bueno, el futbol és això, a vegades si no tens no aprofites les ocasions i a l'altre li dones una mica de marge, aquí estan. Bueno, continuarem parlant també del juvenil B, que es va imposar fàcilment al camp del Basilea de la Perú a 8... També teníem el cadet que vaig posar aquí per parlar d'aquest equip que em va sorprendre, el Subirats Unió Esportiva, un poblet petit que tingui 9 equips de futbol base. Vam guanyar 6-0 a Pinsbens. I vaig preguntar-los com ho fan això, per tenir tants equips, perquè clar, la primera divisió del cadet ja comença a ser una categoria important. Diu, perquè dic, sou 3.200 persones al municipi. I bueno, diu, és el que passava abans aquí a Sitges. Diu, hi han tres col·legis i tots venen a fer futbol.
Clar. Sí, sí.
És el que ens passava aquí a Sitges abans que hi hagués el boom de totes les entitats esportives, que tothom feia futbol i hi havia suficients jugadors per fer tres clubs. Ara la cosa aquí ha variat, però aquests poblets petits pues, ho tenen, això.
Mm-hmm. Estan més centrats en matèria futbolística, clar.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Diu, tenim tres col·legis i quasi la majoria, el 90% dels nens dels col·legis, pues, venen allà a jugar a futbol.
Natural.
Mm-hmm. Bienvenido sea. L'infantil A, ja l'heu comentat, que 9-1, bueno, ja ho ha explicat tot el Carles i ho ha deixat ben palès, que serà un any d'experiència que no es veurà a la curta, sinó en el temps es veurà aquest aprenentatge que tenen forçós aquests nanos. I anem pels derbis contra el Ribadans. En categoria infantil va jugar a l'S13A, el municipal d'Aitana Bonmatí. Contra el Ribes A vam guanyar 1-3. Continuem líders destacats amb 9 punts d'avantatge sobre el segon, que és el Barça. I, bueno, bé, aquest equip té una molt bona pinta de que a final de temporada potser tornarà a agafar una categoria preferent i ja s'hauran treballat una miqueta, o sigui que serà ja un equip més competit. Aviam. Tenim el segon derbi, el SB11, que jugava també el derbi a Pinsbens contra el Ribes A, ens van guanyar clarament 3-8. A l'SB9, també contra el Ribes a Pinsbens, també ens van guanyar clarament 2-5. I finalment, doncs, comentarem el femení, que amb aquesta categoria del Consell van perdre per gols 2-4, però van empatar el partit per parts guanyades, o sigui que tots contents. Total, estadística de la setmana, 9 victòries, 6 empats, que jo no recordo tants empats en una jornada, i 7 derrotes. O sigui que anem molt igualat aquesta setmana, ha sigut tots els resultats.
Molt bé, doncs fins aquí aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca, com sempre amb l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, fins la propera, adeu-siau.
Adeu-siau.
Un quart i 2 minuts de 12. Ja sabem que és un tòpic, però el cert és que a Primera Catalana no hi ha partit fàcil. El passat dissabte a Aiguadols, la Unió Esportiva Sitges va haver de mastegar sorra, com es diu, per doblegar amb un Sant Cugat que va plantejar un partit més físic. Primera part de poc futbol i de poca presència en les àrees. De fet, el primer xut del Sitges no va arribar fins al minut 28. Ho provava Sacris amb un xut que acabaria sortint un pèl desviat. Al minut 34, Alejandro Pascua ho va provar amb un xut llunyà que va acabar amb la pilota al fons de la xarxa, amb una errada clara del porter del Sant Cugat que va col·laborar per fer pujar el 1-0 al marcador. Però en el descompte, en una acció embolicada a l'àrea dels Sitges, la pilota acabaria tocant en Sacris i el Sant Cugat aconseguia marxar al descans amb el premi de l'empat a 1. Millor a la segona part, però no va ser fins al minut 72 que el Sitges aconseguiria desencallar el partit. Una molt bona acció d'atac per banda esquerra entre Joan Serra i Carlos Barrios la va culminar Geri en el 2-1. El mateix Geri, 5 minuts més tard, al 77, feia el 3-1 en aprofitar una pilota solta a l'àrea. Ja en el temps afegit, el Sant Cugat va posar la por al cos fent el 3-2 a la sortida d'un córner i a punt va estar d'empatar amb un xut al travesser. Darrers instants de patiment, però al final, victòria 3-2 del Sitges davant el Sant Cugat. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
El Toni que va estar, doncs, cobrint el partit del filial a Ribes, però, en fi, Toni, què et sembla aquesta victòria del Sitges? Molt bona, eh?
Molt bona, molt bona. Tot el que sigui guanyar és molt bo. Sabíem que era complicat, el Sant Cugat. De fet, al Sant Cugat, el Sitges le va fer més gols que havia encaixat al llarg de tots els partits que havia jugat a Can Contrari, perquè és un equip que encaixa molt pocs gols. En canvi, el Sitges en aquest partit li va fer 3. Sabien que era un partit molt complicat, que complicaria molt, doncs, el Sant Cugat als Sitges, però bé, jo penso que el resultat final és molt bo. Són 3 punts molt importants perquè ningú afluixa, i si vols estar dalt, tens que seguir, sobretot, fer que el teu camp sigui per tu, doncs, el teu, no? Que puguis marcar la diferència al teu camp.
Victòria que amb Àlex Villa, el míster dels Sitges, valorava de la següent manera.
Sí, ha sigut un partit, com dius, que es diferencien bé les dues parts. Primera part molt plana, nosaltres ens arriscàvem en sortir de pilota, però una vegada superàvem la primera o la segona línia no eren profuns, sinó que tornàvem enrere. Això feia que no acabessin de tenir aproximacions i hem comès moltes pèrdues de pilota que ells els han donat ales i els ha reforçat el seu joc que estaven fent. I a la segona part jo crec que hem incidit més, hem sigut més verticals i gràcies a això hem fet el gol de Geri, i a partir d'aquí jo crec que hem estat molt superiors, hem estat molt bé, físicament els hem menjat. Llàstima que després a les acaballes, quan ells ja jo crec que estan desahuciats, els hem regalat una ocasió per poder fer gol i ens han fet un bon gol, i això els ha donat ales pels últims minuts que ens han fet patir, però bueno, molt content. 3 punts molt importants per reforçar-nos aquí a casa contra un molt bon rival, així que molt contents.
Un rival incòmode, eh?
Sí, sí.
Qui no ho és, no? Però un equip molt físic, estones fins i tot de poc futbol, de molta trompada.
Sí, nosaltres sabíem el joc que vindrien a fer aquí. El Sant Cugat és un equip molt, molt, molt guerriller, però no a males fer, sinó molt lluitador, sí. Amb dos davanters bastant corpulents, que se senten còmodes en el joc associatiu i en el joc directe, i aquí en un camp petit sabien que ens trobaríem això. Jo crec que l'hem resolt molt millor que el dia del Catllà, i em quedo amb això, amb la millora, amb, amb l'evolució de l'equip i en el saber reaccionar davant aquestes situacions.
Bona reacció de l'equip després de la derrota de Martorell. Era important avui intentar amarrar els punts avui, Àlex.
Sí, sobretot per més que res per sensacions, perquè el dia del Martorell sí que sembla que l'equip no està del tot bé, però després analitzes el vídeo i és un partit que és molt igualat, que jo ja vaig dir que mereixíem potser l'empat i sempre que era dudes, venies d'un empat el dia del Catllar, venies d'una derrota i guanyar et reforça molt, et dona ales perquè al final les victòries i els punts és el que dona pes i solidesa al projecte i molt contents de seguir així, d'aconseguir 3 punts i ja pensant en el següent rival.
Això està que crema, està super igualat.
Sí, està molt guai. Nosaltres ja sabíem que la primera catalana era molt igualada. Era molt important que no em passés com l'any passat, que ho sabíem perquè per la zona de baix estava molt igualada. Clar, quan està igualat per dalt és més bonic, és més maco, és no sé, enganxa més i ojalà podem continuar amb aquesta línia que és molt, molt positiva, molt bona i no ens desenganxem i seguim allà.
Com encareu aquesta propera setmana tenint en compte que dijous hi ha partit amb l'Escó?
Bueno, és una setmana diferent, és una setmana rara, bueno, per ells també ho és. És una setmana molt curteta abans del pont, l'encarem amb la màxima il·lusió, ja et dic, entrenar com fem sempre al 100% i després a pels 3 punts com fem sempre.
Pot passar el partit d'avui a nivell físic o...?
No, tenim una plantilla de 22 jugadors, 23 jugadors perquè el Sergio està lesionat, molt jove, amb molta ambició, moltes ganes, els nanos són avions, ja ho hem vist, controlem molt bé el nostre camp, per sort els dos partits són a casa, així que molt, molt segur del que pot donar aquest equip i convençut de que no passarà factura aquest partit.
Serà l'últim partit que jugareu a casa, abans no arribi el parèntesi del Nadal, encara en quedaran 2, però quins 2?
Bueno, és que ara aquests 4 partits que ens venen fins al final de temporada, comptant aquest del Sant Cugat, sabien que eren partits difícils, però difícils perquè són equips que estan a part de dalt i estan amb més confiança, però de fet jo crec que se'ns compliquen més els partits quan ens ve un equip que no planteja res a nivell col·lectiu, sinó que és molt joc directe, segones jugades, això ens costa molt més que no pas doncs, equips com els que ens trobem ara. Tot i així, jo crec que els 3 equips que ens venen, l'Escó està ara despertant i els altres 2 a casa seva són equips molt forts, que dominen molt bé el joc associatiu, que són els camps grans, i res, hem d'intentar treure'ls el protagonisme, agafar-lo nosaltres i fer el nostre joc.
Faig l'última, Àlex. La sensació des de fora és que el Sitges és un equip molt fiable. Després podran passar moltes coses, però l'equip sempre hi és, no?
Mira, jo crec que el millor d'aquest grup és que hem treballat molt bé, hem assimilat conceptes, sobretot els nois, molt ràpid, molt bé, i ara ens estem fixant ja en petits detalls. Quan tu vas en els petits detalls perquè la part grossa la controles és que estàs en un nivell molt avançat i jo crec que això com a equip ens ha fet pujar el nivell molt i clar, et fa sentir molt orgullós del que poden donar els jugadors i et fa poder treballar molt millor.
Molt bé, Àlex, doncs gràcies i repeteixo, enhorabona per aquesta victòria.
Molt bé, gràcies, Pitu.
Com ha destacat d'aquesta jornada, també destaquem, valgui la redundància, amb aquest 2-1 del Cooperativa davant el Martorell, la victòria també del Sant Feliuenc 0-2 al camp del Sant Ildefons, compta perquè el Sant Feliuenc també és un dels equips que s'afegeix a aquesta nòmina d'equips, Toni, que estan a la part alta, és segon, ara mateix el Sant Feliu. El Martorell tercer amb 20, el Sitges també amb 20 ocupa la quarta posició, el Sant Boià 17, Sant Cugat 15, està tot molt, 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 molt apretadet.
Molt apretat, molt apretat.
Tenint en compte que aquesta setmana hi han fins a 1, 2, 3, 4, 5 partits que són els que encara hi ha pendents.
Sí, clar, això pot decidir.
Entre ells, el Sitges-Escó, que ha jugat dijous aquí a Aigua Dolça a les 8 del vespre.
És molt interessant aquest partit, és molt interessant que el Sitges sumi els 3 punts, perquè si el Sitges suma els 3 punts, donaria un pas important vers el primer classificat, que és Ciutat Cooperativa, que aquest no té cap partit pendent.
No, el Cooperativa està totalment al dia. Més enllà d'aquest Sitges-Ascó, de dijous 5, a les 8 del vespre, aquí a Aiguadols, els partits que també juguen aquests propers dies són el Camarles-Sant Feliuenc, dimecres 4 a 3:15, el Tortosa-Ebre-Martorell, divendres 6 a 12:15, el Sant Cugat-El Catllà, dimecres 4 a 8:15, i també el partit entre el 25 de setembre i la Sénia, dijous, dia 5, a partir de 8:15. Onze i 26. No hi ha millor carta de presentació que la que va oferir el Sitges B el passat dissabte al municipal Aitana Bonmatí de Sant Pere de Ribes. El derbi va tenir, com es diu en aquests casos, clar color sitgetam, i els de Raül Aroca van sortir decidits a fer la feina ben d'hora, ja que al minut 5 el marcador ja assenyalava un 0-2 que acabaria sent, finalment, el resultat definitiu per endur-se els 3 punts i trencar de pas aquesta dinàmica negativa fora de casa, Toni. No, sí. Hi ha millor escenari.
No, exacte. I a més, pocs pensaven que el Sitges jugaria el partit que va jugar.
Em preocupava una miqueta aquest partit.
Sí.
Mira què et dic.
I ja no pels gols, perquè, a veure, el primer gol és un accident del Ribas, és una pilota que el defensor li passa al seu company, regisca, perquè aquest camp es veu que regisca molt, regisca el jugador, queda la pilota doncs a Casanyola i aquest no perdona. I marca el 1-0.
Clar, estem parlant del primer minut ja.
El primer minut, és que no arribava ni al primer minut, uh-huh. Pitu. Molta gent estava entrant per la porta,
sí, sí.
Quan ja estava celebrant.
La gent todavía estava... Sí.
Ja estava festejant el Sitges al gol, no? Uh-huh. Després arriba el segon gol molt ràpid, en una molt bona jugada també d'atac del Sitges. Clar, te vas a fer per Alex Rodríguez. Te vas al minut 5 amb un 0-2. Clar, això marca bastant. Però... la sensació és que potser el Ribas ataqués més, donés un pas endavant, lo va donar, però és que el Sitges estava jugant un futbol, Déu, estava jugant molt bé, treia molt bé la pilota de darrere, va tenir dues ocasions més per a posar el 0-3, una pilota al pal, un xut de Carles Arriba que treu el porter Nito amb els peus, va tenir ocasions per anar al descans amb un 0-3.
Un Sitges B, Toni, reforçat per la presència de jugadors com Dani Tamayo i Carles Arriba.
Dos grans jugadors. Dani Tamayo,
que van ser claus també la temporada passada.
Anava sobrat en defensa, molt bé Dani Tamayo, i a més va tenir una jugada clara, se va regatar a mig equip del Ribas i va arribar fins a la cuina. L'únic que el xut d'ell va sortir llepant al pal, no? Va sortir desviat una miqueta, no? Llepant al pal. Però molt bona actuació de Dani Tamayo. Carlos Arriba també va fer un partit molt seriós. Que el Sitges no sap trencar la pilota, treu la pilota jugant des de darrere, i això la gent que va anar a veure ho va agrair molt, perquè el Sitges en cap moment va pensar que el partit estava guanyat. Va lluitar fins a l'últim, gran pressió, la sortida de pilota del Ribas. És que el Sitges va estar molt bé. El Ribas va voler, però no va poder. Per què? Perquè el Sitges va ser millor en aquest partit.
I com no podia ser d'una altra manera, quan va acabar el partit, el Toni va parlar d'entrada amb Raül Aroca, el que va felicitar per aquesta gran actuació del seu equip.
Sí, moltes gràcies, Toni, molt content. Primer de tot per la feina de tots els xavals, que com tu ben dius, la primera part ha sigut molt bona, hem sortit amb pilota, amb molt de criteri i amb personalitat. I rei, la segona part, el que ens faltava, no? Una miqueta d'ofici, madurar, ser valents, saber patir, que avui ens ha pogut patir a la segona part, ens han apretat i ens ha pogut deixar la pilota, la porteria a zero, i molt content de canviar la dinàmica fora i més que sigui un derbi.
Home, ells tenien que apretar perquè anaven per darrere el marcador 0-2, tenien que apretar la primera part, heu sortit molt bé, a la segona part han fet el mateix, però el més interessant és que el Sitges ha sabut estar i sortir quan tenia que sortir.
Sí, és el que vam parlar durant tota la setmana, no? que jo crec que els moments dolents s'estaven penalitzant molt. Si a un partit estaven 70 minuts bé i 20 malament, es penalitzava moltíssim aquests 20 minuts, i avui havíem de patir, havíem de saber patir, controlar el partit sense pilota quan ens toqués, i crec que l'hem fet perfectament.
Penses tu que tot ha començat a canviar després d'aquella derrota patida a Ortonen?
Sí, jo penso que tant l'actitud com... que no tenia queixa abans d'Ortonen de l'actitud, però sí que ens hem donat compte que no val només en fer un bon futbol, que no val només en tenir la piloteta, hem de saber competir, hem de saber patir. Vam tenir una xerrada aquella setmana durant la setmana i crec que s'ha notat i la plantilla està molt ficada ara.
Avui podeu comptar també amb Dani Tamayo, que és un jugador a darrere que dona molta, molta seguretat, no?
Sí, tant Carles com Tamayo eren jugadors del B, però sabíem que tenien l'opció d'anar a l'A. Estem molt contents perquè estiguin a l'A, però sempre està clar que quan venen a ajudar-nos es nota el nivell.
I això continua. S'ha guanyat aquí, s'ha guanyat el derbi, s'ha donat un pas important per no quedar, com tu dius sempre, per no quedar despenjat i estar allà lluitant.
Sí, sí, és molt important, no? Ara, sobretot, ser un equip madur i saber que això no serveix per res si d'aquí dues setmanes, el pròxim partit a casa, no seguim amb la mateixa actitud, i hem de continuar patint, hem de continuar lluitant i sobretot anar jugant cada vegada millor.
L'assignatura pendent era guanyar fora. Heu guanyat al Camp del Ribas, que és molt, i ara potser la part positiva és que els dos partits que us queda jugar a casa, i de moment a casa esteu immaculats.
Sí, i tant. Sí, hem de seguir a casa, hem de seguir com estàvem, ara més que mai, perquè ens hem donat nosaltres mateixos l'oportunitat de fotre'ns a dalt i no la podem desperdiciar, i menys un partit a casa. Sabem que a casa hem de sumar de 3 en 3 i és el que intentarem fer d'aquí dues setmanes.
Super rival, Molanta, no? Si no recordo malament.
Si no m'equivoco, Torrellent
i després Molanta, correcte. Sí. Torrellent és un equip que va baix del tot, bueno, però sí que té que seguir en la seva línia, no?
Sí, bueno, són els partits de fet que més pateixo i que més nerviosos em posen, perquè hem demostrat que contra els de dalt crec que menys capellades hem sumat més 3 tots els punts, i aquests partits són els que ens costen de motivar i de ficar-nos fins al final.
Bé, la valoració que feia en Raül Aroca del derbi, d'aquesta victòria 0-2 del Sitges B del Camp del Ribas, i moment d'escoltar la valoració que feia l'altre míster, el del Ribas, Xavi García, que, bé, com es diuen en aquests casos, va ser tot un cavaller i va començar felicitant la victòria dels Sitges.
Bueno, primer de tot, vull felicitar els Sitges per la victòria, vull felicitar l'Aroca per la feina tàctica que té realitzada amb l'equip. La veritat és que col·lectivament els Sitges m'ha encantat, però no vull deixar passar el que ha passat en el primer gol. El primer gol, i espero que es vegi a la televisió i es vegi on sigui, el primer gol ve fruit d'un pas enrere nostre, on el central nostre rellisca, perquè tenim un problema en aquest camp. Ja ho vaig dir a la televisió fa un mes, i tenim un problema en aquest camp, i això tard o d'hora tenia que passar. Una relliscada amb un jugador sense pressió, et marquen gol, i tot el que treballa durant tota una setmana se'n va en orris. El segon gol ve a fruit d'un moviment tàctic dels Sitges, que ho fa molt bé, i nosaltres encara estem pensant en la primera jugada. Ens ha costat moltíssim sortir d'aquí. Ara, l'equip ha reaccionat bé, l'equip ha tingut ocasions per poder fer alguna més, però bueno, felicitar el rival. És que el Sitges ha estat molt bé, nosaltres hem fet el que hem pogut, perquè com dius tu, primera jugada que et marqui un gol d'aquesta manera, doncs fa molt de mal.
Jo m'he donat també, pel que tu deies del camp, que el jugador té molta dificultat quan va corrent de frenar perquè se'n va, es rellisca.
Sí, sí, totalment. El jugador juga amb la por de relliscar. És que tenim un lesionat, tenim a Edgar García lesionat amb un esguince de genoll per culpa del camp. Tenim jugadors a la base lesionats per culpa del camp. És que no sé, ara mateix diria, podria dir barbaritats, perquè porto una emprenyada increïble, perquè fa molta ràbia. Treballem molt i els jugadors s'esforcen i li dediquem moltes hores perquè passin aquestes coses, però vull repetir, no vull que quedi que hem perdut per culpa de només aquesta acció, perquè ha sigut el minut 1 i el Sitges durant molts moments del partit ha sigut superior, i vull deixar clar que el Sitges ha fet un partit excel·lent, però això no es pot deixar i no pot quedar que si no passés res. Aquest camp hi ha un problema greu.
I després una altra cosa, Xavi, a mi m'ha donat la sensació que el Sitges, jugant com ha jugat avui aquí, és molt difícil que perdi a camp contrari.
Sí, total. Ho hem estat parlant durant aquestes setmanes, i jo vaig fer una pregunta a la ràdio: creiem que el Sitges no guanyarà a camp contrari? Tots vam respondre que això no passaria, que acabaria guanyant. Bueno, el Sitges té un molt bon equip, està molt ben entrenat, i els ha tocat avui bueno, se'ns ha trencat la ratxa de 3 partits, nosaltres seguim treballant, queda moltíssim, els Sitges els hi superàvem amb un punt, ens superen ells amb 2, jornada 11, molt per treballar.
Això continua, queda molt de campionat, demà n'hi ha un partit també molt interessant, en què un o l'altre sortirà perjudicat. Això es té que seguir ara, si s'ha perdut a casa, toca guanyar a fora.
Total, ara ens ve un parón, on tenim que recuperar mentalment, sobretot físicament, intentar veure si podem recollir algun jugador de l'infermeria, i després, bueno, anem de visita a Molanta, en un diumenge on sabem el que és jugar al camp de Molanta, amb aquesta herba natural, amb aquestes dimensions. Bueno, el primer, descansar, i el segon, preparar bé el partit, intentar guanyar el camp fora de casa, que ens ha costat una miqueta, i tornar a agafar aquesta bona dinàmica que teníem.
I a l'última, ha acabat lesionat un jugador teu, eh?
Sí, avui, per desgràcia, tenim 2 lesions més, és una cosa que ens està perjudicant molt aquest any. També s'ha de dir, aquestes 2 lesions no són per culpa del camp. La primera és de Marcos, al final és un xoc-a-xoc, no? Sembla que li vaya una mica al genoll, veurem què, i la segona és Jano, que també és un xoc-a-xoc amb pilota, on li vaya el turmell una mica. Veurem, aquest any està sent complicat, aquest inici amb tanta lesió, però bueno, diuen, no, que les dinàmiques estan per canviar-les, no només a nivell de joc, sinó també a nivell de lesionats, que tot el dolent que ens està passant ens passi a principi de temporada, per quan vinguin les castanyes bones, que serà final de temporada, que estiguem preparats per tot.
Bé, les paraules de Xavi García, esperem que les lesions del Ribas no siguin importants en aquest sentit, Toni, que es puguin recuperar d'hora, i com deia el Xavi, no? que el mal moment sigui ara, perquè quan vinguin les castanyes bones, doncs l'equip estigui més sencer.
Sí, perquè això no està decidit.
No, clar que no, ni d'un tros.
Falta molt de campionat, i hem vist clarament que qualsevol equip pot...
Mira, fa 15 dies, Toni, dèiem, ui, el Capellades, que tenia 8 punts, ara ja en té 5. Sí. D'avantatge només, perquè porta 2 derrotes.
I li fan un 3-0, eh?
Sí, sí, el Can Fatjó es va endur la victòria 3-0 davant el líder, el Capellades. Ah. El Can Fatjó, que s'ha col·locat segon, està a 5 del Capellades. El Sitges ve tercer amb 21 punts, per tant, ara té a 6 ja el líder.
Sí, per això que...
El que fa 15 dies, repeteixo, era avui. Plantegem-nos el segon lloc perquè el primer, doncs, no, ara ja no està tan lluny.
No, perquè...
Sí que continuen sent 2 partits, perquè són 6 punts.
Sí, però fixa una cosa, el Capellà ha perdut 2 partits, i els 2 a camp contrari, al camp del Sant Esteve i al camp de l'Olímpic en Fasió. Això vol dir les dificultats que té un equip per sumar a camp contrari. El Sitges ha perdut 4 partits, i tots a camp contrari.
Sí, sí. Un bon Sitges B, que tancarà amb aquest 2024 amb aquests 2 partits al Municipal d'Aiguadols, Torrellenc i Sant Pere Molanta, que són ara per ara equips que estan a la part baixa de la classificació. Més el Torrellenc, que no passa al Molanta, però en qualsevol cas, com deia el Raül, no? Vull dir que tampoc ens despistem massa.
No, els partits tenen que jugar, tenen que seguir la mateixa línia. Ja vaig veure una gran recuperació amb el partit del Mosca després d'aquell famós partit al camp de l'Hortonenc.
Compte l'Hortonenc, Toni, perquè està traient el cap, per aquí dalt.
És que és un equip molt seriós.
Va empatar 3-3 amb el Vegas, ahir.
És seriós, és un equip molt seriós. I el Vegas, el Vegas, que està també en un gran moment.
És un altre dels equips que també està en aquest pom de dalt. Mira, equips amb 19 punts, Canyelles, Riudevitlles, Ribas i Vegas.
Sí, per això.
Tots aquests equips tenen 19 punts.
Canyelles té un partit
Canyelles,
menys.
Recordem que no va jugar aquest cap de setmana, que el partit amb el Can Cartró ha jugat demà passat a 8:45. Vaja, jo crec que aquí és un 1 a la travessa,
Sí, pot ser, sí.
Sobre el paper, el Canyelles és favorit.
Sobre el paper, sí, favorit. I un Canyelles que torna a tenir una altra vegada, doncs, el seu entrenador.
Sí, sí, Manel Lora.
Manel Lora, i amb el seu
hi havia hagut
molt,
una miqueta de... Sí, de problemes.
Al final tot va quedar
resolt.
En un no res, no?
Com es diu allò, una tormenta en un vaso d'aigua.
Correcte. Molt ben dit.
Doncs fins aquí l'apartat dedicat al món del futbol. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé,
Pitu. Fins la propera. 20 minuts i arribarem a les 12 del migdia. Anem al bàsquet per destacar d'entrada aquesta derrota del bàsquet Sitges el passat dissabte davant el Nou Bàsquet Olesa en partit de la desena jornada amb la Copa Catalunya. Amb els homes d'Edu Piñero en un mal inici van anar a remolc durant tot el partit i ja al descans duien un desavantatge de 14 punts, 39 a 25. Tot i que va haver una lleugera reacció al tercer quart amb un parcial favorable de 9-11, el desencert en moments puntuals van impedir capgirar amb aquest marcador davant un Olesa que va jugar amb el vent a favor durant tot el partit i que va guanyant amb un marcador de 67 a 53. Baix percentatge, per exemple, en el tir de 2 amb un 40% i un 4 de 21 en triples. Hurricane Proví va ser el més encertat anotant 14 punts. Ara mateix el balanç del bàsquet de Sitges és de 3 victòries i 7 derrotes i el proper partit serà ni més ni menys que contra el líder. El Reus Deportiu visitarà Pinsbens el proper dia 14 de desembre. Movem del bàsquet perquè hem de parlar també del sènior femení, que va sumar el passat dissabte la seva tercera victòria consecutiva per un total de 4 ja en aquesta temporada. Victòria 69 a 38 davant un EPSA que es presentava a Pinsbens com a cué. Berta Arribe, amb 14 punts, va ser la màxima anotadora i ha destacat també els minuts i l'aportació en aquest partit de les jugadores del Sots 20, Ari Camproví, i del júnior Rita Gil. L'entrenador Nacho Vicente valora l'actual moment de l'equip.
Veient en perspectiva, doncs hem vist que la primera volta, les primeres jornades ens ha tocat equips que estan a la part alta i bueno, vam competir bé, però sí que és veritat que les primeres jornades van ser una mica dures, ja que tot ho comptàvem amb derrotes i per sort les victòries han començat a venir i ara portem 3 seguides, l'equip està en una altra dinàmica, tenim molt més encert, estem amb confiança, tot l'equip, a més, estan en els últims 3 partits que hem guanyat, a més, tot l'equip, totes les jugadores que han participat han pogut anotar, i aquest partit d'aquest dissabte doncs va ser aquesta dinàmica. Sí que és veritat que portàvem ja 2 seguides, ens tocaven les últimes i vam sortir una miqueta confiades, una miqueta sense marcar el ritme que havíem marcat aquestes últimes jornades, però bueno, a poc a poc, sobretot el tercer quart i l'últim quart, vam treure l'energia que calia, vam acabar de tancar el partit i a més el vam poder al final anar amb un bon avantatge. Ara queden 2 partits abans d'acabar l'any i esperem que aquests 2 partits també puguin ser 2 bones victòries i consolidar-nos una miqueta en poder jugar la segona volta, els partits que queden de la primera i la segona volta per estar a la part alta de la classificació.
Bé, és obvi que amb el sènior femení del bàsquet de Sitges es troba ara en el seu millor moment en l'actual temporada. Ja ho parlàvem el passat divendres amb una de les seves jugadores, amb la Enda Camproví, que per cert no va poder disputar el partit per lesió, i en definitiva amb aquests 2 partits que li resten al conjunt sitgetà per tancar ja amb aquest 2024. Onze i 43, anem a l'hoquei, segon partit sense Jofre Vilam de la banqueta i el Club Patí Subur Sitges que va fregar la victòria davant el Reus Ploms aquest passat dissabte a Pinsbens. De fet, el conjunt reusenc va aconseguir igualar amb a 4 faltant només un minut i Jofre, faltant 40 segons, va tenir fins i tot l'oportunitat de marcar a través d'una falta directa. Al final, empat a 4, però sense dubte que aquest punt té una lectura positiva. Potser això ens ho hauria de certificar en Marc Balletbó, el tècnic que en absència de Jofre Vilà ha estat l'encarregat de dirigir els destins de l'equip per aquestes 2 últimes setmanes. Marc, bon dia, bona hora. El tenim al telèfon. Marc, bon dia.
Bon.
No sé si ens escoltes, Marc.
Sí,
escolto. Ui. Fem una cosa, Albert. Torna-la a trucar perquè això se sent molt, molt, molt entretallat. Intentarem recuperar amb aquesta comunicació amb en Marc Balletbó per parlar bàsicament d'aquestes 2 setmanes que ell ha estat al front de l'equip en absència, com dèiem, d'en Jofre Vilà. Aquella victòria a la pista del Riudoms, la primera com a visitant, i aquest empat a 4 amb el Reus Ploms. A veure si ara tenim més sort. Marc, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, igualment.
Ara sí, ara sí. Ara, t'escoltem allò com t'hem d'escoltar.
Molt bé.
Escolta'm, et pregunto d'entrada, per la sensació que et deixa aquest empat a 4, és bo o no és bo, segons tu?
Bueno, doncs per mi és molt bo. Les sensacions són bones. Serien millors les sensacions si la propera setmana toqués un equip de mitja taula cap a baix, però tenim l'inconvenient, no?, que ens toca un Cubelles que no ha perdut cap partit, ha empatat un i l'ha empatat amb el Reus. Les sensacions de moment jo les trobo bones. Doncs va ser brutal, per mi va ser un partit molt que va marcar molt, i Reus, clar, és un partit difícil, va ser més costós que l'altre, però se'n van sortir, i rascar un puntet, doncs és molt bo, és molt bo. Això et situa més a dalt i et dona més confiança a l'hora d'anar a casa del Cubelles i afrontar aquest gran repte que els hi ve.
Tu ets tècnic de la base, del Club Patir Subursitges. Sí. Com has viscut aquesta situació de veure't de cop i volta doncs, dirigint el destí de l'equip en aquestes dues jornades? Com t'has trobat? Clar, amb jugadors que són molt més grans, òbviament, dels que estàs acostumat a entrenar.
Bueno, aquí hi ha dues coses, no? Una, que amb un jugador que ja passa els 20 anys, com els que tenim, no els hi pots ensenyar molt, la tècnica ja la tenen, el que saben, cada un té les seves virtuts, alguns tenen els seus defectes, però es tracta del final unificar tot, es tracta de que les mancances i les virtuts d'uns, unificar-les. És pràcticament la feina que m'ha tocat, no? Una mica la part tècnica d'autogestió que tenia l'equip, i aquesta ja ho portaven ja clara, i l'acompanyament, el ser proper, l'estar amb ells en cada moment, doncs és al final el que et dona una solució, no? A tindre només dues jornades per estar amb ells. Amb diferència de la base, doncs, bueno, clar, aquí hi ha aprenentatge, aquí hi ha altres valors, hi ha... és diferent, però realment m'emporto, bueno, m'ha agradat aquesta experiència amb aquest segona, m'ha agradat, la veritat.
I sé que els jugadors hi han posat molt de la seva part, eh?
Sí, realment suposo que això és com tot, no? Això quan vas a classe i troca un profe nou, doncs a vegades dius, que vegi que sóc el millor, i això ens va passar a Riudoms, no? A Riudoms van sortir, doncs, com dic jo, com bèsties, no? Que dius, ostres, no em coneixien molts de res, i diuen, bueno, este quin és, no? I van donar-ho tot, va ser, clar, és diferent, no? És un mitja taula, el tenim molt enganxat, els Riudoms, però va ser diferent, home, em va tocar un bon equip per poder estar amb ells, no?
Digue-li casualitat, però clar, primer partit que guanyeu fora de casa, precisament sense el Jofre a la banqueta, Riudoms, que hosti, tots sabem que jugar a Riudoms no és fàcil, déu-n'hi-do, i després saber que et ve el Reus Ploms, són dos partits, certament, Marc, d'aquells d'alta volada, eh?
Sí, no, és de fet, quan m'ho van comentar, a veure, al principi dius, ostres, tu t'hagués pogut tocar el cué, no?
Algo més suau.
Algo més suau, no? Però, bueno, és això que et deia, no? L'autogestió de l'equip ja venia marcada, val? Sí que a Riudoms es van provar coses una mica noves, vale? Marcatge diferent, una mica per sortir bé. De fet, a les contres de Riudoms van ser molt efectives, o sigui, el contra que hi havia era pràcticament era gol, vale? El Sergio ho va comentar la setmana passada, que es podien haver entrat moltes més, no? Clar, Reus és diferent, Reus, casualitats de la vida, no? Un del cos tècnic del Reus va estar al partit de Riudoms, no? I això de la mitja part, que estava allà, ens ho va comentar, diu, no, ens vam veure, hem estudiat la vostra manera de jugar, i diu, i aquí no entrareu, com l'altre dia. No arribareu a la cuina, eh? I era cert, no? O sigui, que un s'anava amb una contra ràpida, ja tenies allà a dos bèsties dels Reus i, bum, no eren efectives. però bueno, si la setmana propera m'hagués tocat contra el Cubelles, pues, escolta, haguessin treballat de la mateixa manera, no? O sigui, apoyar-los 100%, estar amb ells, treure-li ferro d'una mala jugada, potenciar la bona... al final és una tàctica també de cap, no? No només... Tots sabem que tots els esports és tècnica i cap. I al final, pues, la meva funció aquests dos partits ha sigut molt estar amb ells, ser molt proper amb un company que el teniu per aquí, el senyor Tutu, sí. que bueno, que fa un bon tàndem i jo. I la veritat que, bueno, que és que jo he treballat des de que estic amb els nens, treballo així, o sigui, la meva manera de treballar, molt de coco.
I ara, permetem la broma, Marc, sí. La carrossa es converteix en carbassa de nou. Que no és el cas, perquè òbviament tu ets entrenador dels nanos, dels més petits, sé que ho fas molt bé i que t'agrada molt, però has viscut una experiència, home, molt, 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 molt maca, no?
Sí, bueno, això és com un conte de fades, no? Al final, el que dius, no? La carbassa està per allà, no?
Sí.
Però, bueno, escolta, queda molta temporada, queda molt, molt per endavant. Jo estic molt còmode on estic, treballo molt amb els nens i de moment jo estic supercòmode. O sigui, jo, el senyor Jofre és un astre de l'hoquei. Ara tindrà que enfrontar-se amb el senyor Medrano la setmana que ve, que són dos puntals, no, d'experiència de hoquei.
Quin partit, eh?
Clar, és que són, al final, són dos cocos. O sigui, tens el Jofre i tens el Medrano, que són de característiques molt similars, són persones que els hi preguntes qualsevol dada de hoquei i, vamos, ho tenen tot ja, vamos, super...
Apamat.
Sí, ja, d'això, no? Llavors serà un xoc molt, 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 molt disputat per mi. Però, bueno, que l'actitud, si és la mateixa que vam jugar el dissabte, ostres, jo crec que, per lo menys, rascar aquest puntet i dir amb el Cubelles, estem aquí, eh? O sigui, que, i això ja et dona un respecte a tota la lliga, o sigui, ja t'estàs guanyant un respecte, ja estàs a dalt i, bueno... Per mi és treball, treball i treball i acompanyar-los en cada moment.
Et faig l'última, Marc. Com veus l'equip? El veus amb possibilitats de com a mínim, situar-se en aquesta zona de play-off?
Sí, completament. Mm. Si juguem amb la mateixa actitud que estem jugant, aquest equip té potència, té molt potencial, té jugadors amb molta potència, o sigui, jo confio plenament en ells, o sigui, no estan per perdre el temps, estan per aconseguir un gran repte, i jo crec que el Sitges s'ho mereix, i amb el planter que té pot fer mal, eh? O sigui, jo confio molt, molt, molt en ells.
Una victòria i un empat. Senyor, fèieu la mitja broma l'altre dia, el Joan m'ho comentava, que marxeu invictes, eh?
Sí, bueno, podemos descansar en paz, ¿no?
Sí. Suposo que vas dir, bueno, me'n vaig, ahí lo dejo, ¿no?
Sí, ara ja, pel que venga, ¿no? Ja.
Jo ja he fet la meva feina.
Jo ja me'n vaig amb els petits i ja està, tu, vinga.
Bé, però com dèiem, en qualsevol cas, una bona experiència, eh, Marc? Clar, no té res a veure entrenar els crios amb aquests, que crios ja precisament no ho són, i que tenen ja moltes hores de vol, clar, la majoria d'ells.
Exacte. La diferència, com comentava abans, i tu, és que tu amb un nen petit pots ajudar a fer-li canviar una mica de mentalitat, no? Mm. Però, clar, amb un nen gran, com el que d'això, cada un és un món, cada un té els seus pensaments, no? I són molt difícils de fer-los canviar, perquè al final un adult ja, quan pensa d'una manera, retreure-li és impossible, no? I m'ha agradat perquè jo ja havia gent que no coneixia, no? I llavors aquestes dues setmanes, pues, he parlat molt amb ells, i al final, pues, ostres, dius, tu els agafes carinyo, no? Que dius, ostres...
Sí, sí.
Pues sí, no, no, se'ls agafa carinyo com un nen de infantil. estil, o sigui, al final són persones tots i tots ens agrada que algú a vegades ens escolti, no? O sigui, que al final és això.
Està molt clar, està molt clar. Marc, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, ha estat un plaer i bé, enhorabona per aquesta, per aquesta experiència que ha resultat, sens dubte, profitosa, perquè bons resultats i bona experiència teva, com expliques molt bé personalment, de relació amb, aquest, amb aquests jugadors. Gràcies, que vagi molt bé i bon futur.
Moltes gràcies per trucar.
Vinga, adéu-siau.
Adéu-siau, vagi bé.
Vinga, Marc Ballabó, que ha viscut aquesta experiència de ser entrenador del sènior del primer equip en aquests dos partits. Per cert, el Cubelles segueix manant a la classificació, suma 28 punts i aquest proper diumenge el l'hoquei no hi ha descans, hi ha un Cubelles Club Patí Subursitges que promet a la pista del líder del Cubelles. Vinga, anem al rugby, perquè el Rugby Club Sitges se tanca ja la fase prèvia amb una derrota 20-21 davant el Rugby Tarragona el passat dissabte aquí al nou Santa Bàrbara de Pinsbens, un Rugby Club Sitges que va marxar al descans amb un marcador favorable de 17-8, però que va veure com el conjunt tarragoní va ser capaç de capgirar la situació a la segona meitat amb un parcial de 3-13. Els sitgetans que tanquen aquesta fase prèvia en segona posició amb un balanç de 4 victòries i 2 derrotes i el més important, classificat ja per disputar la divisió d'honor catalana a partir del proper mes de gener. Paco Baena, entrenador del Rugby Club Sitges, ens fa la crònica del partit de dissabte i parla també d'aquesta il·lusió que ha generat entre els jugadors la possibilitat de disputar la DHK Dwelling.
Bon dia. Derrota el passat dissabte contra el Tarragona d'un punt, 20-21, tal com es va passar també contra Barça Blau. I bé, un partit amb dues cares. Una primera part, una cara bona, perquè anàvem guanyant 20-8, molt clarament. I una segona part, que és la dolenta, que van fer un parcial de 13-0 al Tarragona, que els van donar la victòria per aquest punt, no? 20-21. La intensitat la van posar quan a la meitat de la segona part van aconseguir un assaig sota pals després d'una errada de placatge. Això els va donar la força i el coratge de fer la remuntada i, efectivament, a l'última jugada, després de 8-9 fases, van aconseguir l'assaig, no?, que van donar la victòria. Bé, les errades van ser molt puntuals, sobretot una errada puntual en defensa. Les estàtiques en Benet vam estar, que és un punt fort nostre, no vam estar bé. I això va provocar que patíssim aquesta derrota. No? Una derrota que no influeix perquè l'equip i el club està classificat a la Welling, que és el que ens il·lusiona ara mateix. No afecta ni quedar primer, ni segon, ni tercer, ja estem classificats, ja dic que era l'objectiu. I ho afrontem amb moltíssima il·lusió, els jugadors tenen molta gana de tornar a la Welling, estem molt il·lusionats, sabem que hem de treballar molt, perquè tot això, aquests partits que hem tingut i com te deia, que anem partit a partit, intentem millorar el que fem malament i intentar una miqueta consolidar tot el que estem treballant. I la idea és disfrutar d'aquesta Welling, que començarà ara al mes de desembre, el sorteig del dimecres, i bé, seran rivals duríssims, perquè sabem que l'altre grup estan classificats el Sant Boi B, que sabem que és un equip molt, molt potent, el Químics, es va classificar també a l'última jornada, el Gòtics, i al nostre grup que està Tarragona, nosaltres i el Barça Blau. Bé, serà una lliga ara Welling a doble volta, supercompetitiva i molt interessant i molt atractiva, i bueno, invitem a tothom que vingui al nostre camp a donar el suport i bé, disfrutar-la, que és el que ens interessa, i ja dic, treballar molt per aconseguir bons resultats i sobretot disfrutar d'aquesta lliga.
Vinga, arribem ja a la part final d'aquest temps de descompte. Parlem de natació, perquè en aquest passat cap de setmana s'ha disputat les instal·lacions del Club Natació Sabadell al Campionat de Catalunya Infantil. La nedadora del Natació Sitges, Angèlica Txernef, ha estat, sens dubte, la que millors resultats ha obtingut, amb dues medalles d'or en les proves de 50 i 100 metres papallona, mentre que Tom Hook, germà de Luca Hoek, va obtenir un quart lloc. I dic Hook, no, és Hoek, eh? Tom Hoek, germà de Luca Hoek, que va obtenir un quart lloc en la prova dels 100 metres crol. Per equips, el Natació Sitges va acabar classificat en la 18a posició d'entre els 64 clubs participants. Informació que ens ha facilitat l'Emilio Huete, l'entrenador d'aquests joves nedadors del Club Natació Sitges, amb especial atenció, com dèiem, d'Angèlica Txernef i aquestes dues medalles d'or. Amb aquest apunt de natació posem el punt final al temps de descompte d'avui. Gràcies, per tant, de nou per fer-nos confiança. El Matí amb Nosaltres, que torna, com sempre, demà puntual a partir de les 9. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.